Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un divendres com aquest 24? O m'he gaudit moltíssim, per exemple, de tot el que hem pogut escoltar aquest matí des de ben prontet i fins fa un ratet en Buenos Días, Javi Mar. Perquè sí, avui hem pogut gaudir de nou el que vam poder viure ahir al Teatre Principal. Només queda que donar les gràcies a tota la gent que ho ha fet possible, a tota la gent que ho va gaudir ahir en directe, a tota la gent que també ho ha disfrutat avui durant el matí, ese programa especial i ese show que vam tindre en Javi Nieves, en Mara Mate, en Fer, en Jimeno, en tota la gent que se va pujar ahir a l'escenari del Teatre Principal i que avui heu pogut tornar a escoltar i que segur que el dilluns te tornarem a recordar així en aquest espai, en ese programa especial de Javi Nieves y Mara Mate, que ens han acompanyat així, en els nostres nou estudis, així a COPE, a la província de Castellón, del qual estem molt agraïts. Però ara, després ja d'haver disfrutat i gaudit moltíssim d'aquesta vivència que hem tingut aquests dies, tocava mirar coses que van arribar, com per exemple, una, que ja vos vam avançar alguna coseta fa poquet, i que ens porta a Nules. Perquè ja sabem que a Nules alcem una pedra i ens trobem alguna sorpresa en forma de troballa arqueològica. Faltarà saber de quina època, perquè molt tenen. I clar, tenint tanta història, tenien que tindre un congrés d'història que demà tindrà la seva segona edició. Regidor de Patrimoni, Guillermo Latorre, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Alberto.
No me cansaré de dir això, de que alces una pedra en Nules i t'apareix alguna cosa, però això sí, no saps de quan, eh?
M'agrada molt aquest eslògan pel meu poble. Pues sí, la veritat és que som molt afortunats, no? Tenim un patrimoni molt ric, molt viu, i que el que pretenem des de fa molts anys és intentar-lo posar en valor i no només això, sinó fer una divulgació per a tots els públics, per als més menuts i els més grans. L'ocasió que tenim en el Congrés és per als més grans, on se fan públics cinc treballs d'investigació acadèmica en una vessant històrica per a que treballa la nostra història i el nostre patrimoni, no? I el dona a conèixer.
Un treball que arriba en aquest congrés que organitza l'Ajuntament de Nules junt a la col·laboració de la UNED, de la Universitat Joan I, també de la Universitat de València, i com diem, que durant el dia de demà en molta activitat, i has dit, en molta presentació d'aquests treballs amb Nules com a gran protagonista.
Així és, i no només Nules enguany, perquè bé, les bases repleguen que els treballs acadèmics puguen presentar-se d'aquells municipis que en algun moment han format part o han tingut una vinculació històrica molt estreta en el poble de Nules, no? I és el cas d'aquells pobles que durant la baronia de Nules o el marquesà de Nules varen formar part del mateix senyor feudal, que era la família Centelles. I en aquest cas, com tindríem a pobles com Vilavella o com Moncofa, o com també una altra vinculació un poc més llunyana, però l'hem tinguda molt estreta en Oliva, per exemple, o en el Marquesà de Quirra, en Itàlia, doncs bé, se podien presentar treballs de tots aquests municipis i, per exemple, en guany s'ha presentat un treball que parlarà sobre les muralles medievals de Moncofa, que fa molt poquet han posat en valor, han interpretat, ho van excavar, i se coneix un poc més ara la història medieval i la fundació de Moncofa gràcies a aquestes excavacions. I Arqueocas, en este cas el seu gerent, vindrà a fer una ponència sobre les troballes i contar-nos la morfologia de Moncofa en els seus inicis.
Doncs ahí el tindrem, un dels nostres Premis Turis COPE de Castelló, justament al patrimoni històric fa uns anyets, i el que sí que ven per la programació, que de nou, varietat en quant a la temàtica, però sí que, entre cometes, mirant ja més model, perquè és des de l'edat mitjana cap endavant, no toquem en aquests quasi que moments, diguem, més antics.
Sí, parlem un poquet, és cert que en este congrés s'han presentat més treballs més recents, tal volta donat este cas de l'època mitjana de Moncofa o la troballa d'un cadàver quan se van fer unes excavacions per part de l'Ajuntament en la perimetria de les muralles de Moncof de Mascarell, on se va encontrar a un musulmà de més o menys segle XIII, segle XIV. Se li ha fet una prova del carbono 14 per a poder conèixer millor a aquesta persona sense identificar, i aquest treball vora l'Ajuntament, el Congrés d'Història. Però a banda d'aquests dos treballs, sí que és cert que són treballs que parlaran més de l'època contemporània de Nules, en uns treballs, tots ells inèdits, molt interessants, i com al ser inèdits no s'han divulgat encara, crec que donarà alguna que altra sorpresa a tots els assistents del Congrés.
Dos sorpreses, per exemple, a mi n'hi ha una que tinc curiositat realment a veure del que pot mostrar, que és el que presentarà les 12 Miguel Ángel Sant Julià, que parlarà de la primera ordenació urbana de Nules. Si en 2025 encara estem marejats entre la Marjal, la platja, la ordenació del poble de Mascarell, com seria en aquella època?
Ixa ponència és molt interessant perquè és de les poques vegades que s'ha parlat de la morfologia de carrer del poble de Nules, perquè estem en una època, 1849, que Nules volia créixer, i Nules teníem un dels impediments nostres geogràfics, era la nostra muralla. I en aquests anys, a partir de 1849, és quan l'Ajuntament de Nules sol·licita diversos permisos per a derruir les muralles de Nules i juntar la vila de Nules en el que ara coneixem com els barris de Sant Joan i de Sant Joaquim. Estàvem creixent com a poble. Per tant, estem parlant d'una nova morfologia que se donava cap al final del segle XIX i dona com a resultat el poble que avui en dia coneixem, no? Per tant, Miguel Ángel crec que s'enfocarà en aquests anys on Nules vol créixer, té uns impediments, com se dona i com pensen aquesta morfologia de carrer nova a final del segle XIX.
Per cert, que una conferència que ja sí que vau anunciar ja fa mesos, que seria la inaugural, que justament parlarà d'aquesta relació de Nules, com ara ens comentaves, en altres poblacions, en aquest cas en la italiana de Quirra, clar. En el segle XVII és molta distància, fa molt de temps, també les comunicacions no eren tan fàcils. Quina conjunció té ahí la plana baixa i Nules en una localitat italiana com Quirra?
Pues bé, mira, ixa ponència, la inaugural, normalment sempre se la deixem a una gran personalitat, no? I en este cas oferís la ponència a Carmen María Fernández Nadal, que és professora titular de la Universitat Jaume I i jefa de Departament d'Història Moderna de la UGI, i és una de les persones que més sap del marquès de Quirra, qui més les ha estudiat. I la vinculació que teníem en el marquès de Quirra és que a partir del segle XVI, el senyor feudal de Nules, gràcies a favors, lluites, guerres, a favor del regne de València, es guanya el beneplàcit de la corona reial, no? I un d'aquests beneplàcits és el títol de marquès de Quirra. I el marquès de Quirra, al final, estem parlant de que tindrà unes possessions a partir d'aquest moment en la illa de Sicília, no? En la zona de Sàsser. I s'extendrà fins pràcticament, com qui diu, fa dos dies, perquè de fet encara n'hi ha viu un marquès de Quirra i també té una vinculació molt estreta amb la família Centelles. I això el que ens va donar és, diguem, el nostre senyor feudal a Centelles ja no només ser un senyor d'Espanya, diguem, sinó també ser un senyor d'Itàlia, no? I el caché que va arribar a tindre la família Centelles per aquestes possessions italianes, pues, va ser molt important. Hi ha que recordar que la família Centelles, alguns dels seus membres van arribar a ser governadors o van a ser virreis del regne de València, van ser persones molt vinculades a la corona valenciana. Per tant, Carmen María s'enfocarà en aquest cas, en el treball, en el paper de la dona, no? Perquè són uns anys on la dona està un poc denigrada, però veurem casos on la dona, durant ja el segle XVI i segle XVII, la dona guanya un paper rellevant dins del cercle nobiliari, no? I Carmen María voldrà enfocar-se en aquest aspecte.
Doncs ahí la tindrem, aquesta ponència inaugural, que serà a les 10, després ja, com diem, aquesta història de la medieval de Moncofa en l'agenda arqueològica, en José Francisco Albelda, també Carlos Mayen, que es portarà al diari d'un viatge al front de Llevant, a la Guerra Civil, Miguel Ángel Sanz en la conferència sobre la primera ordenació urbana, també aquesta adolescència musulmana i el sinistre de Barrio de Nules en Mararrius, i acabaran tots fent ahí una taula redona dels conferenciants. Per cert, hi ha una cosa que mira en el programa: lo primer que crida l'atenció és lo del principi, perquè ja parlem que en les acreditacions també feu entrega de llibre.
Sí, això és una de les novetats que vam voler implantar des dels inicis en el primer congrés, no? I això parla ja per experiència pròpia, que és una cosa que a mi sempre m'ha molestat com a conferenciant, i volia millorar-ho, no? I en tota Espanya no n'hi ha cap congrés d'història en tota Espanya que el mateix dia de les jornades d'un congrés se facin entrega d'una còpia, ja siga física o digital, de aquesta ponència, d'aquest congrés. No? Normalment n'hi ha que esperar una mitja de 12-14 mesos entre que presenta el conferenciant el treball, el maqueten, l'imprimixen i te'l donen. Nosaltres som nous en el sentit de que ja fem el treball previ, ja demanem als conferenciants els treballs per escrit en molta antelació i ens el maqueten en molta antelació per a que el mateix dia del congrés el que vinga al congrés se l'empuguen portar de forma gratuïta. I això què vol dir? Pues bé, sabem que una comunicació només dura mitja hora. Els comunicadors volem dir moltes coses, però no tenim temps perquè mitja horeta ens pareix insuficient. Bé, pues aquell oient que estiga sentint una conferència i li parega tremendament interessant, en la jornada, com està més extensa, cada article està al voltant entre 15 i 17 pàgines, doncs bé, pot anar a casa a fullejar-ho i ampliar coneixements per si algo se li havia quedat en algun dubte, doncs ho té a mà, no, diguem, i crec que és una bona iniciativa i ha agradat moltíssim, no? I de fet, en l'edició anterior el congrés teníem 200 places i vam superar les 200 places perquè teníem gent de peu, és a dir, que l'espera, ja siga el congrés o ja siga tindre la jornada en paper, pues agrada, hi ha expectació.
Pues una expectació que esperem que demà siga també igual d'important en aquesta segona edició del Congrés d'Història de Nules, que el viurem en 5 ponències més que interessants i també més coneixement, tant de Nules com de les poblacions de voltant i en les que ha tingut influència durant tota la seva època. Guillermo Latorre, regidor de Patrimoni, gràcies per comentar-nos tot el que es viurà demà i tranquil que d'ací poquet ja sabem que tornarem a parlar perquè la Fira Medieval de Mascarell també la tenim ben proper.
També. Gràcies, Alberto, per donar-nos veu. Gràcies.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Hace ya unos pocos días que ha empezado o se ha abierto en la ciudad de Castellón una propuesta que año tras año que siempre llama mucho la atención, el interés de los vecinos. Va a ser un camino muy largo, pero estos primeros pasos son más que necesarios para conocer en qué destinar los presupuestos participativos, esos que la gente solicita directamente o que presenta esos proyectos para poder realizarlos durante estos próximos años. Y una convocatoria que este año, de manera bianual además para 2026 y 2027, que también llega con novedades. Queremos ver cómo está yendo este inicio de la presentación de proyectos y de propuestas y lo hacemos con el que es edil de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estamos en la primera semana ya de que se ha abierto esa apertura para recoger propuestas. ¿Cómo está siendo de momento esta participación de la gente, esta presentación de propuestas?
Bien, pues de momento habrá casi una veintena de propuestas en estos poco más de 5 o 6 días que llevamos. Y yo creo que la gente además lo ha cogido, lo ha aceptado bastante bien. Además las novedades que nos pedían las asociaciones de vecinos y los vecinos, las novedades básicamente pues se basaban en que en los anteriores procesos la única forma de participar era hacerlo de forma online, a través de una plataforma, y la gente pues que no, bien gente mayor, que no tenía correo electrónico, porque para entrar a la plataforma, como sabéis, bien era, había que identificarse mediante un correo electrónico y mucha gente mayor, incluso gente no mayor, pues no dominaba mucho y nos pedían que fuera también presencial, y eso es una de las novedades que hemos puesto en esta edición.
Una edición además bianual, ya pensando en 2026 y 2027, y con un montante interesante de 1 millón de euros.
Sí, lo hacemos bianual por una cosa, porque nos dimos cuenta, bueno, cuando yo llegué hace 2 años y medio, nos dimos cuenta de que las anteriores ediciones se hacían un año, pero en un año obviamente no se llegaban a ejecutar. ¿Por qué? Porque entre que salen las 5 fases que hay de recogida de propuestas, votación pública, luego las valoraciones de los técnicos, ahí prácticamente nos comíamos ese año. Entonces, a la hora de ejecutarlo siempre se retrasaba y no se podía ejecutar esos presupuestos en el mismo año ni en la misma partida, con lo cual lo que decidimos pues es dotar de 1,5 millones, medio millón de euros en el presupuesto del 2026 y otro medio millón en el 2027 para así completar en 2 años los para que se ejecute la totalidad de los proyectos.
Unos proyectos que, como decimos, que ya van llegando, pero que esto ha sido el inicio porque el calendario que tienen estos presupuestos participativos se alarga bastante en el tiempo.
Sí, empezó, como bien habéis dicho, el día 15 de octubre, la primera fase, que es la recogida de propuestas, y se alarga hasta el 4 de diciembre del 2025. Hemos comenzado una ronda de visitas por los distritos haciendo unas reuniones informativas. Si ya vienen los últimos consejos de distrito, ya explicamos a las asociaciones y a los miembros de los consejos las diferentes novedades que existían y las fases. En estas reuniones lo que se pretende es que acuda la ciudadanía en general. Pueden ser asociaciones, pueden ser un vecino de la calle, cualquier persona que pueda venir y ver de primera instancia cómo funcionan estos presupuestos participativos. Hoy precisamente comenzaremos en el Distrito Sur, en la sede de la Asociación de Vecinos La Aduana, y continuaremos, pues, el lunes que viene tendremos el Distrito Oeste en la Tenencia Alcaldía Oeste, el jueves día 6 de noviembre lo tendremos en el primer Molí para los del Norte, el miércoles 12 de noviembre en el Grau estaremos en la Tenencia Alcaldía, en el Paseo Buenavista, y finalmente los distritos Este y Centro lo tendremos el mismo miércoles 12 de noviembre en la Oficina de Participación Ciudadana, que es en Hermanos Gómez.
Pues ahí estará todas esas reuniones informativas que acabarán llevando hasta el mes de mayo ya, en el que se conocerán los proyectos, que en este caso van a ser, si no me equivoco, tres, ¿no?, los finales.
Sí, el funcionamiento será, como bien hemos comentado, la recogida de propuestas, que podrá ser online o a través de la presencial en la oficina de recaudación en la avenida Hermanos Bou 27, de lunes a viernes de 9 a 1. Luego estará la fase de votación pública, que será del 12 de diciembre al 16 de enero del 26, y luego se trasladarán las cinco propuestas más votadas en la plataforma, separadas por distritos, las cinco más votadas, ordenadas, pasarán a los consejos de distrito, que serán ellos los que votarán a las tres de cada distrito, y son las que pasarán ya a evaluación técnica y ya finalmente la publicación de los resultados.
Supongo, Paco,
que será entre el 15 de mayo.
Paco, supongo que también tú, como por ejemplo edil de barrios, también te gustaría, ¿no?, que a lo mejor esas zonas más periféricas, que a veces cuesta más que lleguen algún tipo de actuaciones, también pudieran presentar, ¿no?, sobre todo este tipo de propuestas, de cara a ver si también a través de los participativos pueden llegar, pues, mejoras en estos lugares, digamos, más alejados del casco urbano.
Sí, de hecho yo les animo, les indico que participen, porque es una forma también de participar y de que el vecino decida dónde mejor invertir los dineros del ayuntamiento, en sus barrios, me refiero.
Pues ahí están esos presupuestos participativos que ya han abierto esta nueva campaña en la ciudad de Castellón y, como hemos escuchado, con doble posibilidad de momento de presentar las propuestas hasta principios de diciembre, hasta el día 4, bien de forma telemática en presupuestosparticipativos.castelló.es o bien ahí de forma presencial en la Oficina de Participación Ciudadana en la avenida Hermanos Bou. Paco Cabañero, edil de Participación Ciudadana, solo falta eso, que la gente se anime, que participe y sobre todo que muestre el apoyo ahí a los presupuestos participativos.
Además, a través de estas seis reuniones que haremos en los distritos, intentaremos que la gente, pues, le cale y participe, porque lo que más queremos es que la gente participe y de verdad quiera ver dónde se invierte su dinero. Un proceso totalmente transparente, y para eso pues queremos que la gente, cuanto más participe, mejor.
Pues ahí esperemos que así sea. Paco Cabañero, muchas gracias, como siempre.
Muy bien, gracias a vosotros.
Pues ahí tenim, gracias Paco. Pera Fero, tan online como de manera presencial. Aquí está participación en presupuestos participativos de la capital de la Plana. Seguime en un momento, tenmes cuestiones.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Sí, 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 la fira ya está así. Del 10 al 26 de octubre torna la mejor festa del món, la Fira d'Onda, declarada festa de interés turístico autonómico. Vine a disfrutar de los emocionantes encierros y bous al carrer en Ferros de Miura, Torre Estrella, Adolfo Martín, herederos de José Cebada Gago, Murteira Grave y Pala. Y la mejor música al carrer y grans concerts en directe de Figaflagua, Antonio Orozco y Amaral. A més de la millor gastronomia i espectacles únics com teatre, musicals infantils i activitats per a tota la família. La Fira és viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es. Ajuntament d'Onda.
I'm
I ens preparem ja per a viatjar fins a Benicarló.
Herrera en COPE.
Castellón i Vinaròs.
Estar informado.
Així continuem. Salutacions d'Alberto Marco i un divendres més en moltes ganes d'anar fides a la cooperativa agrícola de Benicarló. Fins a Beniort i avui en moltíssimes més, perquè avui toca començar de l'inici d'una campanya que ja es va avançar fa 7 dies. La seva responsable de comunicació, com és la citrícola, que ens encanta. Suni López Fibla, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs amb l'energia vitamínica de color taronja d'aixòs cítrics que avui obrin campanya el divendres, i jo crec que és una magnífica notícia la de tornar a obrir aquesta campanya del cítric 2025-26 a Beniort, una temporada que posem en marxa avui mateix i que es caracteritzarà per la qualitat de les nostres fruites, per la continuïtat que donarem durant tot l'any i per la posada en marxa de noves finques de cultiu propi. De seguida vos ho conto.
Sí, que iniciem campanya en previsió de fruita de bona qualitat i en subministrament garantit, tot i que les previsions generals són de baixada de producció.
Sí, ja sabeu que no és algo que només ens toque a la nostra zona, a la nostra comarca, sinó que és a nivell de comunitat valenciana i de tota Espanya. Nosaltres, en concret, preveiem una reducció de producció propera al 15% respecte a l'anterior campanya. El proveïment als nostres clients, però, està assegurat per a aquests clients durant tot l'any, i també amb aquest impuls estratègic d'una nova àrea de cultius per guanyar estabilitat futura, que ens permetrà, com diem, mantenir els volums i també donar continuïtat al nostre projecte comercial juntament amb aquestes compres a tercers també que se venen donant. Tal com us ho ha explicat esta mateixa setmana el director comercial de la nostra hortofrutícola, Lluís Montañés.
A més, també, dins d'una de les qüestions que sempre que parlem amb la gent del món citrícola, de renovar-se o morir, també en Beniort esteu impulsant un projecte de renovació varietal, sobretot per a reforçar no ara, sinó la segona part de la campanya.
Així és. En esta primera part de campanya he de dir-vos que dins dels grups de mandarines predomina la Clemenules als mesos de novembre i desembre, mentre que el grup de taronges es registrarà un xicotet de cent en les navelines. Ja a partir del gener, a la segona part de temporada, esperem produccions estables similars a les de l'any passat, amb un increment del pes comercial en noves plantacions de taronges i en mandarines club, com són les varietats Nadorcot i Tango. Són precisament les varietats que formen part d'aquesta renovació varietal de la qual tu parlaves, que és una renovació que té que veure amb aquesta ajuda que estem fent a les nostres socis i socis, i són unes varietats que tenen unes característiques organolèptiques especials. Eixa renovació varietal es porta a terme a través del nostre programa operatiu europeu i afavoreix a rejuvenir plantacions amb varietats de més de 20 anys.
Doncs ahir un pas també per a aquesta renovació i per a aquesta modernització de la campanya citrícola, que també arriba, com no podia ser d'altra manera, amb una modernització tecnològica que és tot un dels eixos estratègics.
Doncs sí, si recordeu, l'any passat vam incorporar aquesta intel·ligència artificial a la classificació i va ser tot un encert, perquè ens ha permès homogeneïtzar estàndards i oferir regularitat, que és el que demana al cap i a la fi la nostra consolidada cartera de clients. Dins del nostre full de ruta, per tant, contemplem també un pla estratègic a 4 anys per renovar la maquinària i optimitzar processos productius. Per exemple, en esta mateixa campanya que estrenem avui, el que fem és posar en marxa, estrenar 8 línies de precalibrat, que gràcies a aquesta IA implantada l'any passat ens permetran treballar comandes en línia i classificar la fruita per mides i colors perquè la puguem confeccionar en funció de les necessitats comercials. I importantíssim, al voltant d'aquesta campanya citrícola que comencem avui, cal dir que a Beniort generem treball per a més de 550 persones en aquesta temporada. És un impacte laboral que evidencia el pes econòmic i social de la cooperativa en el nostre territori.
Cal destacar que cada estació de l'any té les seves fruites i hortalisses i que consumir cadascuna d'elles a la temporada corresponent també ens ajuda a fer un petit canvi cap a una qüestió també destacada, com és una alimentació més sostenible.
I tant, i avui que parlem d'aquest inici de temporada cal recordar-lo. La nostra temporada de mandarines s'estrena avui i s'estén aproximadament d'octubre a gener, mentre que les taronges tenen un període més llarg, des de principis de novembre fins al juny. Així que anem a aprofitar a menjar cítrics de temporada. És important perquè són més saborosos, nutritius i econòmics durant la seva època de recol·lecció. A més, contribueixen a reforçar el sistema immunològic amb vitamina C, que és ideal, com sabeu, per a l'hivern i per fer front als refredats. Però també ens ajuden els cítrics a estar hidratats i ens proporcionen antioxidants essencials per a la salut. Consumir-los de temporada també recolza, com no, l'economia local i la sostenibilitat ambiental, ja que redueix els costos de transport i els impactes negatius associats a la producció industrial.
Doncs ahí tenim, ese consum de productes de quilòmetre zero, que sabem, Suni, que tu ja s'has provat, perquè t'has recuperat del refredat d'una manera espectacular en 7 dies, i que nosaltres també esperem ara començar a consumir una vegada ja inicia avui esa campanya citrícola 2025-2026 a Benidorm. Suni López Fibla, moltes gràcies per portar-nos el que serà aquesta campanya del cítrics tan nostres des d'ahí, des del Baix Maestrat, i estarem pendents de a veure què ens contes esta propera setmana en 7 dies en este tancament del mes d'octubre.
Pues sobretot un plaer estar amb vosaltres un divendres més, desitjar que siga molt profitosa per a nosaltres al nord i també per a tota la plana. Gràcies a aquest treball dels nostres llauradors i llauradores que cuiden amb tanta estima els camps per obtindre cítrics de primeríssima qualitat, i també dir-vos així a venir la tasca de l'equip tècnic i de qualitat, del personal de camp, del magatzem, tots junts fem un bon equip per tirar endavant aquesta importantíssima campanya citrícola 2025-2026.
Herrera en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Últim segon, saber d'arribar a la una, on agarrarà el relleu Pilar García de la Granja i el mediodía COPE, però toca comentar també notícies d'última hora com la que hem conegut des de Borriana. Es confirma el trencament entre PP i Vox a l'equip de govern de la capital de la Plana Baixa. L'alcalde Jorge Monferrer ha anunciat que lleva les delegacions a tres dels regidors de Vox després que ahir votaren en contra en el plenari local d'una reducció d'impostos. Ho ampliarem a partir de les 2:20 ara. Continua així, Mediodía COPE.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Divina la vida, divina lectura, divinos los vinos, las ostras y el cava, divino respiro y divina la calma. Divino reencuentro. Divina Comedia. Divina Comedia ha vuelto. De martes a sábado, gastronomía sublime y mucho más en calle Jiménez 2, junto al Teatro Principal, Castelló.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
A veces, grande es inmenso. Pero a veces grande es solo grande y es justo lo que necesitas. Dacia Bigster, gran maletero, gran techo solar, gran motor híbrido y a un precio pequeño. Dacia Bigster, pruébalo.
Te esperamos en Autersa, tu concesionario Dacia en Castellón y Villarreal.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida de Circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve el Circo Raluy Legacy a Vinaroz. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos. Del 16 al 26 de octubre en la Plaza de Toros de Vinaroz. Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.